Sí, merci. Isabel. Merci, hop. No sé per què no és aquesta, un moment. Em sembla que sí que és aquesta. Poso la foto meva, així me'n recordo que és la presentació que he de fer, no? Som Lluís de la Rosa, catedràtic de la Universitat de Girona, el grup de recerques Agents Research Lab, un laboratori d'intel·ligència artificial dedicada a la investigació en agents intel·ligents. Agents que conviuen amb persones, que fan tasques de les persones, no substitueixen totalment les persones, sinó que cooperen amb les persones. Nosaltres farem exemples, sobretot ara que hi ha tota aquesta tendència del que són les xarxes socials, on tots estem aquí interaccionant enormement, doncs com poden aquests agents intel·ligents ajudar a aquestes persones, a potenciar aquestes persones dins les xarxes socials. Per exemple, contestar aquell pesat que t'està 5 vegades enviant xats que te contesti automàticament el teu agent, o que en nom teu alguna gent pugui fer comentaris a certes informacions que surten en nom teu perquè tu a vegades vols transmetre un missatge, aquests agents ho facin en nom teu, agents de preguntes i respostes, en definitiva, trobar aplicacions. A banda de la recerca que també fem en robòtica, avui m'assentaré sobretot en el que són les xarxes socials. No? Llavors aquí som, ja he dit, presentar simplement un esment al grup de recerca que som. Som un grup aproximadament de 10 persones. Som un grup tècnia, això vol dir un grup que fem bastanta transferència al sector industrial, si és un milió d'euros anuals. I bueno, aquí tenim el grup, gent. Gent que fan les tesis doctorals, gent que fan gent pels professors. I el nom del centre ja dic que és Easy, m'ha fet molta gràcia perquè he estat 2 anys als Estats Units visquent i justament vaig viure al carrer Easy Street, no? I va fer molta gràcia dir que, doncs mira, visc al carrer del meu centre, no? Doncs al costat d'això he posat tot el que és el grup de treball que hi ha aquí darrere. Coses que han fet, que molts han donat un cert nom, que són coneguts, per exemple, del punt de vista d'intel·ligència artificial, és el Seat Assignment, que és l'assignació de seients en esdeveniments de futbol. Quan tu compres, no sé si heu anat mai al Mundial, pocs han anat al Mundial, però els que hi van, que s'ocupen estadis, el que fan és comprar un tiquet per anar a veure l'equip d'Alemanya. Doncs aquí d'Alemanya tu compres el bitllet, però no saps si se classificarà i a quin grup se classificarà, perquè depèn de si juga, si queda primer, segon, tercer o quart de grup. Per tant, no saps a quin estadi. En el cas de Sud-àfrica hi havia 9 estadis, tu compraves un tiquet i deien, te toca, amb aquest tiquet podràs veure la quarts, semifinals o final, a tal estadi. En conseqüència, quan se sabia la classificació del teu equip, el software el que feia en poques hores feia tota l'assignació, una tasca que abans necessitaven 20 persones durant 2 dies fent l'assignació manual, el software, en aquest cas d'intel·ligència artificial, el que feia era automàticament l'assignació de seients, que sortia pràcticament, al moment que sabia la classificació, ja sortia per correu, per tot el mitjà que tenia, cada persona sabia on s'havia de seure, i això s'ha d'aplicar a que la gent s'ha de seure. No s'hi va veure ningú dret, no? Sembla que no, si no, no haguéssim fotut una penalització, teníem penalització. I també la virtut és que el que feia era una cosa, no tots els estadis s'omplien igual. No era el mateix veure l'estadi d'Alemanya contra Espanya, que crec que al final va guanyar el Mundial, sinó si jugava Zimbabue contra Sud-àfrica, perquè Sud-àfrica prenen locals, però si jugava Zimbabue contra Hondures, aquell estadi no estava gaire ple. Aleshores, l'objectiu era assignar massa gens que, però d'una manera tal que quan algú filma amb la càmera l'estadi, sempre aquell estadi, sembla que està ple. Vale? I això era l'objectiu. Evidentment, si hi ha menys d'un terç, és difícil, però sí, hi ha maneres. Bàsicament fem col·locant la gent en zones baixes, de la manera que la càmera difícilment puja... No? L'objectiu és aquest, sempre com assignar els seients, de la manera que amb estadis per damunt del 30% semblessin sempre plans. No? Perquè clar, la FIFA el que vol és que sembli que és tot la jaja. Aleshores, nosaltres li donem la jaja. Vale? Això és una mica la cosa d'una aplicació. Una altra aplicació, i això ja va més connectat a les xarxes socials, és e-hitchhiking, no sé si coneixeu. E-hitchhiking, no sé si aquí tenim... Això funciona, això?
Similar. permet la petició d'una plaça de cotxe lliure sense haver de reservar la matriculació mitjançant dispositius GPS mòbils accessibles a temps real.
Però aquí hi ha una idea, no? Amb el mòbil, vas prement, vull un cotxe. I aleshores hi ha els conductors que reben peticions de cotxe. Aleshores, de la manera que tu, de la mateixa manera que ara, abans, la gent feia dit visualment, ara ho fas amb el mòbil, que tens molta més seguretat. Entrarà el cotxe s'apropa. Evidentment, aquí la intel·ligència artificial és trobar l'encaix.
Bon dia.
Que aquests conductors que sàpiguen que aquesta persona que faran és una persona de confiança.
Utilitzar aquest sistema de viatges compartits són reducció de les emissions de CO2, flexibilitat, viabilitat, identitat i confiança. Avantatges: plaça de pàrquing, catàleg de regals, terminal mòbil de regal.
Això és la història. El que fem és facilitar que la gent es trobi. No? I la recerca aquí és els mecanismes de reputació, de confiança, que tu sàpigues que algú t'agafarà quan tinguis una sol·licitud i tu, quan agafis algú, sàpigues que agafes algú de confiança. Per això, si ho vols, com el Facebook, o com el cada cosa que fas, el que fas és valorar. Valorar com ha anat aquest projecte, si és confiable aquesta persona, i estàs incentivat. Si tu utilitzes el servei, llavors tens uns beneficis. No? Benefici vol dir, sobretot, el que volen els conductors. Un conductor, per molt pràctic que sigui el sistema, per molt còmode, per molta intel·ligència artificial que posem allà darrere perquè el mòbil puguis trobar rutes i puguis trobar conductors disponibles, si els conductors no donen una motivació especial, no feia servir el sistema. Aleshores, el que fem és, al moment que tu en el mòbil li dius, vale, ara m'ho ve de viatge, gràcies, doncs, abans feies un handshake, ara faries amb el mòbil, uau, yes, me gusta, no? Què fa l'altre? El que fa és, a mesura que va acumulant punts, els pot canviar aquests punts amb coses que els interessa. I els conductors han fet l'estudi, el que els interessa és benzina gratis. Si algú de vosaltres creu que aquesta cosa no agrada, digueu-me, benzina gratis, tallers, reparacions gratis, assegurança gratis i aparcament. En alguns llocs, sobretot en el cas del barri del centre, el barri vell, troba aparcament, que és una de les coses que ara mateix escasseja. No? Llavors, des d'aquest punt de vista, aquí veiem el que vol dir la força de una xarxa social. Finalment, el que estem creant és una xarxa social de conductors solidaris i de passatgers que intenten trobar-se entre ells i intenten fer per això, una col·lectivitat social. No? Disponible a l'OEG a partir del setembre. Això ho farem en general. El que fem, tal com veieu, el nostre grup, si fem una investigació, cercam la seva aplicació, no? Cercam que sigui utilitzat. No? Avui parlant també de preservació digital. Això ja sé que és un tema que no coneixeu. La preservació digital és el fet de conèixer o saber que tota informació que han generat, per exemple, les presentacions d'avui, ha hagut la presentació de Florencio amb aquell flash player increïble, formidable, o les presentacions que ha fet els companys, aquestes presentacions són documents digitals, el mateix que les fotos digitals que fem a les nostres càmeres, el mateix que els vídeos, el mateix que el document Word amb el treball de fi de carrera que hem enviat i que diguem, ai, ai, que no se m'esborri, no? Aleshores, tota aquesta informació és objectes digitals. Cada vegada n'estem creant més. L'avantatge d'informatitzar és innegable. Això pots agafar, pots enviar per e-mail, pots fer còpies, és molt fàcil tot això. El problema ve que al cap dels anys aquesta informació deixa de ser llegible, torna obsoleta. Llavors, aquesta presentació del flash, una presentació que és magnífica, no sé si d'aquí 5 anys la podràs utilitzar una altra vegada. Ningú t'ho garanteix. No? De la mateixa manera que la meva tesi doctoral, que vaig fer el 93, ara volia fer una nova edició, m'he hagut de fer fotre. No hi ha hagut manera de reconstruir el document WordPerfect que tenia el WordPerfect amb la reactivació. No? Bueno, abans dels discs, no, jo tenia ja aquí dins l'ordinador, però el format il·legible. De fet, conversions i la tesi, tal com la tinc, he recuperat text, però abans que el format està descollonat, tinc les fórmules totes amb creus, que és una creu, que és una fórmula, una creu vermella d'aquelles escaroses, i una foto negra, o al revés. No? Aleshores, això és la conseqüència de no haver pres mesures perquè el teu document digital sigui llegible. Si pensem això en el cas de foto digital, és un fenomen, és una necessitat creixent. Tots estem super llançats a fer fotos digitals. Les tenim guardades a l'ordinador, alguns fan àlbums, pocs, i confiem que, bueno, alguns el posen al Flickr, bueno, ja guardam, no? La qüestió és que anem alegres. El resultat és que els vostres nets no veuran les vostres fotos, només veuran les dels vostres avis, que són les que estan en paper. I les que estan en paper estaran guardades. Això és el perill que estem corrents. Aleshores, la recerca és trobar maneres que, davant d'aquesta inundació, aquest creixement exponencial, cada any la informació es multiplica per 4 respecte a l'any anterior, com trobar mecanismes automàtics per resoldre això. Aleshores, això s'associa a Pat Behrman d'RPI, que és la que va anar amb aquests anys sabàtics. Allà parlen del data deluge, que vol dir el diluvi de dades. No està aquí un diluvi de dades, com la tormenta que fa, us recordeu la tormenta de neu fa un any, a Girona? La tormenta de neu, millor que són dades, i aquestes dades caben per tot. Llavors, què succeeix quan caben tantes dades? Bueno, aquí Girona un caos, no? Als Estats Units, Déu-n'hi-do, Nova York també. Però als Estats Units estan més ben preparats. Aleshores, el que tenen és immediatament grans màquines, no?, que se van per les carreteres principals i intenten treure aquesta neu. No? La decanten, perquè almenys una de les vies principals pugui circular. Però la neu de casa teva, de que vas de la porta de casa cap al carrer i fins a aquests carrers principals, no és feina de les institucions, és feina de les persones. Allà als Estats Units, jo tenia les meves dues pales i era una festa. Vinga, el meu fill de 10 anys, vinga, va, som-hi. No? Evidentment no ajudava, al final era jo, una suada. Mitja hora després, encara que estem a 12 graus sota zero, és igual, altra gent suant. Perquè el fet és que allà als Estats Units tenen clar, i aquí no, que la responsabilitat de les grans infraestructures a les institucions, però els individus, aquí veieu cadascú quan s'ho munta de la seva manera, un altre tractor, un altre precari amb una bicicleta amb un arrossegat, altre amb una maquineta, cadascú amb una pala, és responsabilitat dels individus de fer net aquesta neu. Si volem que la cosa funcioni. Evidentment, això és una feina molt dura. Ja dic, si ho heu fet, us ho recomano, així us manteniu joves molts anys, no cal entrar que aneu al gimnàs. Des de dir, diuen, no? El fet és que la preservació digital es pot esdevenir un fenomen de masses, en el qual si cadascú contribueix amb la seva feina en preservació, si cadascú contribueix una miqueta a preservar les seves fotos, a preservar els seus documents, d'aquí, amb la vida que passin els anys, rebrem els fruits d'aquest treball de preservació. No caldrà que les grans institucions, que són els arxius nacionals o les grans llibreries, que s'encarreguin d'aquesta feina. I això és la recerca, les oportunitats que genera això. La preservació digital és una xarxa de social duty i és una feina dels individus, fet aquí la xarxa social. Com crear un grup de persones que s'ajuden entre ells fent tasques de preservació digital i quan aquestes tasques esdevenen repetitives i són un mal d'esquena, aleshores com fer que els agents ajudin a reduir aquesta càrrega. I això és la recerca. Ja dic que els estudis expliquen que ja avui el coneixement de preservació digital és incipient, ja existeix, que els agents són capaços de connectar aquest coneixement expert en preservació, cadascú té la seva anècdota, la seva experiència de com ha pogut preservar un determinat tipus de fotos amb un format TIFF, amb un RAW al revés, i que aquests intercanvis de coneixement que ja existeixen són automatitzables. Aquí tenim les dades dels estudis i això és el que fonamenta la nostra recerca. Vale? Evidentment, això obri diverses oportunitats. Una altra vegada que cercam és que aquesta investigació que hem de fer, aquests reptes, sempre parlant del mateix, confiança, com programar, com crear un model de confiança entre usuaris, com programar aspectes de planificació de les tasques a fer automàticament, sobre quina és la seqüència de coses que has de fer, com anticipar problemes, anticipar una catàstrofe, un futur canvi de format i prendre mesures al respecte. Tot això són temes, la planificació vendria a ser la més semblant al Cita Simon, són problemes d'intel·ligència artificial que són l'objecte dels nostres treballs de recerca. Són els objectes de les nostres tesis doctorals que hi ha aquí darrere de les nostres publicacions. Evidentment, aquí tenim el projecte, això ho hem implementat en un projecte europeu, i, com diríem, i evidentment si hi ha un entremig que és entre les grans institucions i els usuaris individuals, que són les petites empreses. Les petites empreses són dels targets més interessants per estudiar les seves problemàtiques de preservació digital. Estem parlant de 19 milions d'empreses, de petites empreses a Europa, i això fa que sigui atractiu desenvolupar aquest tipus de recerca, ja no només perquè científicament és interessant, sinó perquè després té una aplicabilitat. I com a exemple d'aplicabilitat, bueno, ara ha sortit Pyramid.cat, això la podeu anar a la web, www.pyramid.cat, que és un exemple, una altra vegada mateix, de la recerca que estem fent, com l'aplicam. No? Llavors, aquesta, aquí el que trobarem és una aproximació de presentació digital d'imatge digital. Imatge digital és tu com a usuari, que tens el teu llegat de fotos, t'instal·les aquest servei, de tal manera que el que s'encarregarà és de, en comptes de fer-ho tu, ell ja s'encarregarà regularment i inexorablement, com que és un robot, no tindrà fallos, sinó que anirà constantment fent les tasques de copiar els diversos formats de les teves fotos, de tal manera que al cap de 5, 10, 15 anys, que serà quan les voldràs ensenyar, perquè les fotos ara les fas i dius, bueno, he quedat gras, he quedat lleig, he quedat, no m'agrada gaire, no? sempre trobes un fallo. Però aquella mateixa foto, la mires 15 anys després, li trobes uns encants, que no sé per què, al moment que l'has fet no la tenies. I sobretot, ja no tu, sinó que a més aquells encants que descobreixes els hi vols ensenyar a algú que t'estimes. I aquell moment és quan la foto no hi és. Mira, en piràmide el que intentes que sigues aquí. Si ha fet còpies, ha diversificat el risc en diversos formats, de tal manera que si algun d'aquests formats tornen obsolets, perquè Microsoft ha acabat, perquè Google diu que ja no serveix més, i el Picasa desapareix, qualsevol d'aquestes coses que avui coneixem desapareixen, ell s'encarregaria de fer còpies, de tal manera, en diversos formats, que alguna d'elles sigui útil, salvable, llegible, i puguis ensenyar aquella foto on esteu estimat. Això seria la intenció. Ja us ho dic, si voleu instal·lar, vos instal·leu piràmide.cat i una altra vegada entereu que això és la recerca, que l'estic explicant des del punt de vista sempre del plantejament d'un problema, el tipus, l'interès acadèmic que pot tenir, sobre el qual, evidentment, la rendibilització que tenim d'això és un seguit de revistes i publicacions amb el seu índex d'impacte, perquè cadascun dels investigadors pugui fer la seva carrera, però finalment amb un producte que sigui transferible. No sé quant temps me queda, Isabel. Pues res, simplement esmerçar que això, els projectes de recerca que tenim en cerca social estan implicats sempre amb aquests grans players, els grans players ja sabeu, del punt de vista de tenir una guerra tècnica entre els cercadors Bing, Google, Yahoo, i els nou players, que és el Twitter, Facebook, MySpace, són aquestes xarxes socials que el que han fet és desplaçar l'univers d'interacció d'un lloc on tu anaves i cercaves la informació, en un lloc on tu interacciones i fruit d'aquesta interacció trobes la informació, trobes respostes a les teves preguntes. No? Llavors això és el que ens interessa, crear xarxes d'aquest estil, xarxes de pregunta-resposta, que permetin trobar una resposta a les preguntes i a les necessitats que com a usuaris tenim quan posem una pregunta. No? Perquè quan fem en Google el que fem és, no sé, microondes baratos. Quiero comprar microondes baratos. No? Però diguem que el que de fet vols és, oh, escolta, vull comprar un microones que sigui barat i que m'acàpiga el racó de la cuina, que ja saps que com té la cuina, que no m'hi cap res. Veieu la diferència entre fer la pregunta aquí o fer la pregunta aquí, al Facebook? Aquest tipus de llocs són els que intentem automatitzar aquestes interaccions de la manera que una gent intel·ligent sigui capaç de desenvolupar aquestes accions de cerca. I una versió, l'altra vegada, l'aplicació. I una altra versió d'això és l'Isaac Escola, que s'anomena, que és un servei de pregunta-resposta que estem instal·lant dins l'UDG i que permetrà a un estudiant, quan faci una pregunta amb una necessitat darrere, que hi hagi o bé una resposta oficial de la web de l'UDG, però a la vegada, com que moltes preguntes a la web oficial no donen resposta, que hi hagi connectar-la això amb la xarxa social que toca, en el cas típicament Facebook, on pugui trobar resposta d'altres comentaris que han tingut altres estudiants amb problemes similars. Perquè qui millor coneix la resposta a la teva necessitat sovint no és ni la universitat, ni el secretari, ni el professor, que típicament els professors s'entenen, saben molt del seu, però poc de la resta, i aleshores, però en canvi un estudiant que ha viscut la teva situació abans entendrà la necessitat i serà capaç de respondre amb uns termes que tu pots entendre, perquè també això és un altre. Quan, si tu pots trobar que la resposta acadèmica, la resposta oficial és correcta, però tu simplement és que no saps, no és incomprensible, no pots entendre amb aquells temes que t'expliquen. Aleshores, connectant les preguntes respostes amb Facebook, de manera que en aquella xarxa siguis capaç de capturar comentaris relacionats amb la teva pregunta i servir-te aquesta informació quan tu tens aquesta pregunta, això és part de l'automatització que fa aquest robot, aquesta gent, en nom teu, sacant aquesta informació que és rellevant per tu. Mesures de rellevància, fixeu-vos que no posa cap fórmula en tot això, però sí que evidentment tot això que estic dient té les seves corresponents fórmules amb els seus corresponents mesures i mètode de... Ja està, simplement amb això ja he explicat tot. Gràcies per la vostra atenció. Sí.
Has dit que estava vinculat a un projecte europeu.
Sí.
En quin altres està?
El projecte europeu està acabat.
Està acabat.
I ara està en transferència. Vull dir, dins del pla d'explotació del projecte, havies d'explicar què faries després. Nosaltres vam explicar que de tota aquella complexitat difícilment ho podria aplicar tota, però que si una part especialitzant el producte cap a preservació d'imatge de consum, imatge del gran públic, que podrien fer el producte i aquí ha sortit Piràmid.
I ara ja està...
Piràmid, la versió alfa està disponible a www.piràmid.cat. És una versió alfa, vol dir que és preliminar, infinitament millorable, però bueno, però ja pots instal·lar, ja li pots dir preserva'm aquestes fotos i ja fa... Llavors
tu t'acabes un usuari, tens una capacitat limitada, suposo.
Sí, ara no és infinita, però bueno, ara creiem que estem sobre un giga de capacitat, un gigabyte, que ara per començar és insuficient, però bueno, ja...
I això, la idea és que ens trobi alguna empresa que gestioni.
Sí, efectivament.
Llavors, aquesta empresa s'ocuparà del finançament...
Correcte.
Decidirà si farà pagar l'usuari, si...
Efectivament, el business model, el model de negoci aquí darrere, efectivament. No? I l'altre és que o sigui un spin-off de l'ODG, això és l'altre. Si hi ha algun dels que treballen amb nosaltres, els clients, que després diuen, oh, és que jo vull seguir treballant, però tio, és que no, a la universitat no hi ha feina. Bueno, doncs mira, agafa això i tira, no?
I va un projecte, aquest públic que ens has explicat,
sí.
Sí. Suposo que ve de tot això que esteu fent de fa anys amb
l'Ajuntament. Sí, certament, està, no feia els quàntics. No.
Quan estarà actiu?
Això són proves internes, no? I després de Setmana Santa hi haurà la decisió de quan se passarà a públic. No? Sí, en tot cas sí, cap al curs vinent. No? El que passa que ja dic, proves internes ja en feim, però ja saps, això de, són els experiments els de fer en gaseosa, com diuen, no? Gasosa. Els has d'anar provant i quan dins la universitat, que és una institució molt gran, assembleària, que tothom opina, aleshores quan tothom ha opinat, aleshores podríem obrir el servei a públic.
Jo tinc un sobre lo de l'Ajuntament, no? Perquè
sí.
Però jo no hi entro. Falta de temps i un poc d'últim ara de moment.
Sí.
Però sempre s'està parlant molt, no?, d'això de la privacitat.
Sí.
Sí, i la privacitat, no? I, ostres, et fa com una mica així de por, no? Sí. Aquesta és una cosa, no?, com ho veus. I l'altra, esclar, de vegades tenim el Facebook, però ara hi ha tant el Twitter, hi ha tantes coses, que jo la veritat tampoc no sé quina és la diferència entre un i l'altre, o és simplement, doncs, com una xarxa diferent, no?, pel Facebook i el Twitter sigui, però si hi ha alguna característica que les...
Sí. Privacitat, primera. Privacitat, en el cas del Facebook. Tens un cert control de privacitat que consisteix en dir els missatges que tu fas fins on poden arribar. Si els teus amics íntims, un o dos o tres nivells, com que això és una xarxa, tu pots dir si aquesta informació ha d'arribar als amics dels amics o no. Doncs fins a quin nivell tens un cert control de privacitat, però no és privada. Perquè per contracte tu el que dones a Facebook és de Facebook, no és teu. Primera cosa. No? És un contracte implícit. El moment que te dones d'alta, acceptes que deixes de tenir la propietat. Si poses una foto teva, ja no és teva. És una foto de tu, però no teva. Vale? La privacitat poca. La publicitat de recerca, amb els nostres agents, la privacitat sí que és de l'usuari. Perquè tu el que fas és dipositar la informació a la gent, llavors amb ell li dius a qui li pot donar i a qui no. La decisió sempre serà del teu agent i aleshores, evidentment, quan t'has donat la informació ja perds el control. Però com que tu no li dones un agent extern, sinó un agent teu intern, és el teu representant, cosa que no succeeix avui en Facebook. Per tant, per construcció, mentre sigui un site, un lloc centralitzat, la privacitat, tot i que te puguin donar certes garanties, avui te les donen, però demà poden canviar, pot haver una ampliació de capital i el nou accionista diu que collons, això prendre pel cul, que hem de fer una explotació d'aquesta... Això, per tant, aquest perill sempre existeix, no? Segona, diferències entre el cas de Facebook i Twitter. Bueno, hi ha 20, hi ha una multitud de... Bàsicament, el Twitter es considera un microblogging, es diu. És un fenomen de blog. Blog vol dir, jo tinc un missatge a dir, i aquest missatge el faig públic en un lloc que tothom pot accedir més tard. Perquè si envies un missatge per e-mail, la gent pues, ho rep i després o ho llegeix o no ho llegeix. No? En canvi, si ho deixes a un blog, és un missatge, que quan algú fa una cerca, pot ser que el trobi. I si el trob, com que és fruit d'una cerca, trobarà aquell missatge, encaixarà més el que tu dius amb el que ell. Twitter du el fenomen del blogging a la mínima expressió. Tu quan dius alguna cosa, és una cosa molt sintètica, molt reduïda. És un mitjà pensat per mòbil, perquè puguis facilitar-te, que puguis dir el teu pensament, el que et passa pel cap, ho puguis anunciar en qualsevol moment, sintèticament. Síntesi i mobilitat. Facebook no és síntesi i mobilitat, és permanència. Estic a Facebook i estic xafardejant, estic mirant, estic aquí i estic allà, estic fent browsing, que diuen estic mirant moltíssimes coses, aleshores necessito un format no mòbil, jo estic en un format web, on pugui mirar fotos, que és difícil en el cas de Twitter, no te les posa, te posa en tot cas un link, i no és un blog el Facebook. Facebook és un lloc d'interacció on hi ha llocs que s'assemblen al blog, és a dir, el wall, i evidentment també hi ha missatgeria. A la missatgeria, enviar un mail, és veritat, jo m'estic resistint, però he d'admetre que s'està produint un canvi d'usos, hi ha gent que ja no importa que els enviïs un email, sinó que l'única possibilitat que tens de contactar amb l'expectativa que te pugui respondre en un dia, no com el mail que te pot respondre si te respon al cap d'un mes, amb el Facebook. Gent que no collons de contactar ni per telèfon. En canvi, amb el Facebook, com que estan allà tot el dia mirant i tal, i després diuen, oh, missatge, li contestaré, patapam, i te contesta, no? En canvi, el missatge, amb avís de rebuda, pel correu, la mateixa informació, diu, sí, ho he llegit, però no contesta. Aleshores, hi ha un canvi d'hàbit. Aleshores, des d'aquest punt de vista, per això, en el cas de Jack Scholar, dius, bueno, no esperem que els estudiants, amb les seves necessitats, venguin a la web de l'ODG, anem, que l'atenció se'n vagi al Facebook, i, com que hi ha preguntes recurrents i de més, certs automatismes dins la resposta siguin proporcionades, i si en tot cas els puguis atreure, si pots, però en tot cas respondre a Facebook i des de Facebook. No? És un lloc d'interacció. Interacció vol dir parlar, xafardejar, comentar, escriure missatges. És molt diferent des d'aquest punt de vista. Vale?